Com esteu?
Com esteu?
Bon dia, són les 8 del matí d'avui dimarts, 12 de setembre del 2023. Avui a Palafrugell hem vist sortir el sol fa 35 minuts i ara estem a 21 graus, però amb un altíssim aixafogó que ens fa tenir una sensació de 28 graus. Avui tindrem un cel variable, ja com ahir, amb alguns intervals de núvols que poden enteranyinar el cel al matí i a la tarda nit poden arribar aquestes nuvolades convectives. Sí que és cert que no serà un dia de pluja, com tindrem a bona part del país, però també hem de dir que ara mateix el Baix Empordà està sota l'avís de perill meteorològic per la intensitat de pluja per aquesta tarda i la propera nit. En tot cas, ho anirem seguint. Torna al supermatí, l'informatiu comarcal de Baix Empordà, de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal, amb el compromís de tornar a informar-vos de tot el que passa a l'Empordà amb el màxim rigor i sobretot escoltant-vos i explicant-vos, malgrat tot el que passi, la informació més propera. Jo sóc en Dani Cortés i aquesta temporada m'acompanyaran a la presentació d'aquest programa la Maria Alzina i l'Anna Salvador, a qui podrem saludar els propers dies. Si voleu, per tant, quan són les 8 i 2 minuts, entrem en matèria, perquè tenim moltes coses per explicar, un dimarts marcat per la Diada, però també per diverses notícies de successos. En un dia en què saludarem la gerent del grup Costa Brava Centre, la Judit Lloberol, per parlar, per fer balanç d'aquest estiu que ja s'acaba i també per parlar de la Fira del Vi que organitza el grup Costa Brava Centre, la Fira del Vi de Catalunya, aquest cap de setmana a Palafrugell. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim la Maria Alzina. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Tenim l'Anna Romero, que s'incorpora al supermatí. Bon dia.
Bon dia.
I l'Arnau Lara, també, bon dia.
Bon dia.
Sospitosos habituals ja, la Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I en Sergi Villena, també, bon dia a tu.
Hola, molt bon dia.
El Baix Empordà celebra la Diada amb diversos actes i activitats. Maria.
Així, municipis com Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà han commemorat la Diada Nacional de Catalunya, que s'ha celebrat aquest 11 de setembre. Diversos actes i activitats han anat precedits d'un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol del Marroc.
A Palafrugell, l'alcalde Juli Fernández va recordar que els més afectats pel terratrèmol del Marroc són els que pitjor ho tenen.
Fixeu-vos que si veieu els pobles que bàsicament han quedat tota terra, són aquells pobles més humils, que les cases patint estan fetes de fang i, per tant, aquí cal dir que cal seguir treballant per garantir les igualtats de tothom.
A Palamós investiguen un home per la mort violenta de la seva parella.
El passat 3 de setembre, els agents dels Mossos d'Esquadra van ser requerits per adreçar-se a un domicili de Palamós on hi hauria una dona morta. En arribar al lloc van confirmar els fets. Les gestions posteriors d'investigació practicades van confirmar que es tractaria d'una mort violenta.
8 i 3 minuts, detingut un conductor drogat per saltar-se un control, xocar contra el cotxe patrulla i ferir un mosso a Torrent.
Tot plegat va passar la matinada de dimecres a dijous, pels volts de quarts de 3, quan l'arrestat no va fer cas de les indicacions dels agents que li demanaven que s'aturés a la rotonda de Torrent en direcció Palafrugell.
Investiguen un home per un presumpte furt d'oli d'oliva a la Bisbal. Ho entenc, eh? Amb els preus. S'ha arribat a una cosa que és una bogeria. Doncs bé, a la Bisbal va haver-hi un home que el van investigar per aquest presumpte robatori d'oli d'oliva.
El passat dissabte 2 de setembre es va identificar un home que presumptament havia robat un ampli ventall de productes d'oli d'oliva de diversos formats, quantitats i marques. L'individu no tenia factura de compra, però va manifestar que venia de Lleida i els productes formaven part d'una compra col·lectiva entre altres persones. Els agents van procedir al comís dels productes i es va informar l'home que quedaria investigat, tot i que no detingut, per un presumpte delicte lleu de furt.
Puja el preu de l'oli d'oliva, puja el preu també, evidentment, de l'habitatge. Avui a Palafrugell es fa a Can Genís, a les 6 de la tarda, una sessió participativa sobre el pla local d'habitatge que s'està redactant en aquests moments. La regidora d'habitatge, Margarita Mauri, assegura que a Palafrugell, evidentment, no hi ha habitatge per llogar i el que hi ha és molt car.
El mercat de l'habitatge a Palafrugell està totalment tensionat i hi ha molt poca disponibilitat de pisos per llogar. Són les conclusions de la diagnosi del pla local d'habitatge que s'està redactant en aquests moments. mans. Un document, però, que sí que indica les possibilitats que té el municipi per crear habitatge públic. La regidora de Benestar Social, Margarita Mauri, anima a participar a la sessió oberta que s'organitza avui per aportar idees i visions diverses.
Ses Costa Brava engega un projecte de servei comunitari per l'alumnat de tercer i de quart d'ESO.
El projecte educatiu de la Federació vol fomentar la participació activa dels estudiants en la defensa del territori, involucrant-los en la protecció de la costa. Així, els diversos centres educatius que participin en el projecte apadrinaran un tram de la costa del seu municipi, on es durà a terme un seguiment de l'estat ecològic a fi de detectar possibles impactes ambientals i desenvolupar una actuació que li doni resposta.
Ha mort el compositor Eduardo Rincón García, medalla del Montgrí 2022.
Compositor autodidacta de primer nivell, nascut a Santander el 1924 i convilatada a Torroella, va dedicar tota la seva vida a la passió per la música en una trajectòria gens fàcil, marcada per les anades i vingudes a l'exili i a la presó, degut al seu compromís polític antifeixista. Obstinat a perseguir des de petit la seva vocació per la música, malgrat l'adversitat constant, ha composat i estrenant més de 36 obres de tots els gèneres i moltes altres que han quedat inèdites.
I hi ha malestar entre els pescadors de l'Empordà, concretament a l'Escala, per la veda de 4 mesos que ha imposat el Ministeri. En aquest context, l'Escala va organitzar una sardinada popular amb aquest context de malestar.
Això afecta directament els pescadors de l'Escala, que ja tenien un vedat de 2 mesos. Si finalment tira endavant, doncs els pescadors hauran d'estar-se mig any a casa o 4 mesos capturant només anxova. Això és una absurditat enorme, segons diu el mateix conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que dona ple suport als pescadors catalans.
Doncs haurem de seguir també aquesta, com avança aquesta, en aquest cas aquesta veda que vol imposar el Ministeri sobre la sardina i l'efecte que té sobre els pescadors de l'Empordà. Atenció a aquesta notícia esportiva que ens agrada moltíssim, i és que el futbol femení de Sant Feliu està a punt de ser una realitat amb 2 equips inscrits.
El club de futbol de Sant Feliu de Guíxols ha aconseguit inscriure un equip de futbol femení i està a la vora de tenir el segon en breu. Si això passés, hi hauria 2 categories a Sant Feliu, el juvenil i probablement un cadet infantil.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que es manté una mica el temps com ahir, no? Quins són els detalls de la meteorologia d'avui al Baix Empordà?
Doncs aquest dimarts ens deixarà un estat de cel variable, com ja va passar ahir al Baix Empordà, amb alguns intervals de núvols que entrenyinaran el cel al matí i a la tarda-nit arribada de nuvolades convectives. No serà un dia de pluja, però sí que el Baix Empordà es troba sota l'avís de perill per intensitat de pluja que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya, amb vigència entre aquesta tarda i propera nit matinada. Es tracta de fenòmens de abast local i, tot i que plourà entre gens i poc a bona part del Baix Empordà, localment, més de cara a la propera nit i matinada, es pot formar alguna tempesta de curta durada però intensa. La temperatura anirà dels 26-28 graus de màxima als 16 de mínima la matinada vinent. Demà, alguns intervals de núvols, en general més estones de sol, però també tornaran a créixer nuvolades convectives de tarda, sense descartar algun petit ruixat d'abast local. Temperatura que demà tornarà a fregar els 30 graus a l'interior del Baix Empordà. A mitjà termini, dijous, temps més assolellat, i entre divendres i dissabte, més incertesa, amb increment de la inestabilitat, i temperatura que de moment no baixarà gaire.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Milers de persones van sortir ahir al carrer a Barcelona en una nova diada, en una nova manifestació, la d'Assemblea Nacional Catalana. La xifra, segons la Guàrdia Urbana, és de 115.000 persones, que serien 35.000 menys que l'any passat. Per contra, l'ANC ha xifrat els participants en 800.000, que serien 100.000 més que els que va comptabilitzar el 2022. Una manifestació marcada per les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez amb l'amnistia com a principal tema sobre la taula. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va prendre la paraula des de l'escenari per exigir que el govern i el Parlament facin efectiva la independència. Deien independència o eleccions. I van posar sobre la taula la possibilitat que l'ANC organitzi una candidatura cívica per presentar-se a les eleccions. Continuen els intents de rescatar possibles supervivents des de l'epicentre del terratrèmol al Marroc. Alguns supervivents de la zona 0 comencen a rebre assistència mèdica gairebé 60 hores després del terratrèmol a la serralada de l'Alt Atlas. La costa est de Líbia ha quedat devastada pel cicló Daniel. El govern rebel parla de 2.000 morts. Osama Hamad, primer ministre del govern rebel, també ha anunciat que hi ha més de 1.200 persones desaparegudes al país. És el mateix cicló que la setmana passada va afectar i de quina manera Atenes. Arrenca el judici contra Arantxa Sánchez Vicario. Demanen 4 anys de presó per haver maquinat un pla per no pagar al banc. La fiscalia l'acusa a ella i al seu exmarit d'amagar béns i no pagar deutes i els imposa una multa de 8.640 euros i una indemnització al banc de 6.170.000 euros. Quatre joves morts van travessar després de travessar les vies per agafar un petit camí obert a Montmeló per arribar a un festival. Això ho vam explicar i ho vam saber la nit anterior, la nit de dissabte a diumenge, i ara continuen les investigacions per saber què va portar aquest grup de joves a traspassar les vies del tren per on no tocava. Recordem que van morir 4 persones, 3 noies i un noi d'entre 19 i 22 anys atropellats per un tren a l'R3. El jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra el ja expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. En una interlocutòria d'ahir mateix, el magistrat dicta les primeres diligències en aquest procediment. Entre elles, demana a Televisió Espanyola el vídeo o vídeos des de diferents angles en què es vegi el moment en què Rubiales fa el petó forçat a Jenny Hermoso, que és qui ha posat la denúncia. També demanen les imatges dels minuts immediatament anteriors i posteriors als fets i també la celebració del triomf de la selecció de futbol femení. I descobreixen una misteriosa criatura marina daurada a Alaska que desconcerta els científics. Els experts investiguen l'origen d'un sorprenent ou daurat localitzat a 3.000 metres de profunditat que no encaixa amb cap descripció coneguda per un ésser viu. Les 8 i 12 minuts, 3 minuts, i arribarem a un quart de 9 del matí. És el moment del comentari. Avui el comentari en aquest supermatí ens l'envia el director de Ràdio Capital, una de les dues emissores que emet aquest informatiu, en Miquel 40.
Com aquell qui no vol la cosa, viatja farà 7 temporades de l'emissió d'aquest despertador informatiu que escolteu. La història va començar a Ràdio Capital de l'Empordà al maig del 2016 per mantenir la flama de l'equip viva després d'un programa molt especial. El primer supermatí era un despertador de Ràdio Fórmula amb trucades per despertar oients i un repàs ràpid a les notícies més destacades del Baix Empordà, el temps i poca cosa més. Això va durar d'abril a juny i el gran canvi va venir al setembre, quan vam començar a tirar endavant un informatiu diari d'una hora com el que esteu escoltant. I un nou punt d'inflexió vindria també la temporada passada amb la incorporació de Ràdio Palafrugell, amb qui passàvem a produir aquest espai conjuntament. I el fet és que no hi ha cap altre programa informatiu d'aquesta extensió i amb un equip com aquest a nivell comarcal, tampoc a l'Alt Empordà. Un programa com aquest no és complicat de fer perquè té una estructura més o menys rígida, però requereix d'una cosa que al segle XXI i en l'àmbit de la ràdio local és meritori: la constància. Al supermatí el fem un equip de nois i noies, homes i dones, que de manera voluntària elaboren notícies, comentaris, seccions per omplir una hora de ràdio cada dia. Per tant, abans no arribi el degoteig de baixes per excés de feina o per no poder-ho combinar amb els estudis o amb altres vicissituds de la vida mateixa, deixeu-me que agraeixi només començar la feina que comencem a fer avui i que s'acabarà, si tot va com ha d'anar, la primera setmana del juliol de l'any vinent. Ja serem a temps de fer balanç, però de moment, enguany, comencem amb la redacció reforçada amb l'Arnau i l'Eva i el grup d'opinió que incorpora 3 noves veus que anirem descobrint en els propers dies. I, per descomptat, l'empenta i l'energia renovada de tot l'equip que fa possible que un informatiu com aquest sigui un referent que ja compta amb 7 temporades seguides a l'esquena. Que tingueu tots i totes molt bon dia i molt bona ràdio.
Miquel, és un plaer, com sempre, i 7 anys més d'aquest informatiu i un any més tornant a posar la veu al capdavant d'aquest programa, d'aquest supermatí, que com dèiem abans també compartirem en aquesta presentació amb la Maria Alsina i l'Anna Salvador, qui a partir de demà, per exemple, la Maria Alsina ja es posarà al capdavant del supermatí. Per tant, també un plaer compartir antena amb aquestes dues grans companyes i dues grans periodistes. Acabem d'arribar a un quart de nou del matí, obrim l'informatiu. Un dia 12 de setembre del 2023, molt marcat per l'11 de setembre del 2023, el dia de la Diada. El Baix Empordà va celebrar la Diada en diversos actes i activitats. També en alguns actes es va fer un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol del Marroc. Comencem a Palafrugell, on prop de 400 persones es van reunir davant de l'Ajuntament als Jardins de Can Bec per assistir en aquest acte institucional. Uns actes, però, que havien començat a 11:15 del matí a Plaça Nova amb l'actuació de l'Esbart Font Coberta de Banyoles. Més tard, prop de les 12 del migdia, va tenir lloc el minut de silenci i en record de les víctimes del terratrèmol del Marroc i també el parlament de l'alcalde, Juli Fernández. Fernández va recordar, ho sentíem abans, que les víctimes del terratrèmol són les persones més desafavorides.
Fixeu-vos que si veieu els pobles que bàsicament han quedat a tota terra són aquells pobles més humils, que les cases pàtiques estan fetes de fang i, per tant, aquí cal dir que cal seguir treballant per garantir les igualtats de tothom.
En el seu discurs més institucional, en el discurs més polític, va apostar per un acord sobre el diàleg entre l'Estat i Catalunya.
Per al conflicte polític que es troba a Catalunya, proposo les mateixes eines, sobretot la del diàleg. A partir del diàleg, el pacte. Si no som capaços de trobar una solució pactada, no resoldrem mai el conflicte. Ja, això s'ha de fer amb un acord i aquest acord s'ha de posar a votació. Per tant, cal que el poble de Catalunya pugui votar un acord amb la resta de pobles d'Espanya. No cal que ningú renunciï a res. Cal que es posi sobre la taula elements de comú per buscar solucions consensuades.
Tot seguit, doncs, es va aixar la bandera, el Sol dels Segadors, interpretat per la Coral Nit de Juny. Quins van ser els actes destacats a Palamós, Arnau?
Palamós va viure ahir la Diada amb un acte institucional que va donar-se a Plaça Catalunya d'11:30 a 12:15, inaugurat i també tancat per un ball de gegants a càrrec de la colla gegantera de Palamós. Seguidament, diferents cantaires de corals palamosines van cantar mentre s'hissava la senyera, fent aixecar els assistents amb els segadors, riure amb el canó de Palamós i finalment plorar en País Petit i l'estaca de Lluís Llach. Això va donar pas a l'ofrena floral habitual al monument dedicat al poema Les tombes flamejants de Ventura Gassol i al posterior discurs de l'alcalde palamosí Lluís Puig, que va tancar l'acte centrant-se en la llengua catalana amb una cita a Pau Casals. A més, a les 19:00 van poder gaudir al Passeig al Mar una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Bisbal Jove, que va tancar les activitats organitzades per aquest 11 de setembre a Palamós.
Com va anar la Diada de l'11 de setembre a Sant Feliu, Maria?
La Diada de Sant Feliu va començar amb l'ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, on l'orquestra de cambra de l'Escola Municipal de Música va interpretar la peça del Cant dels Ocells. A l'acte hi van participar diversos membres del govern municipal i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. A les 11, l'alcalde Carles Motes, la regidora d'Esports i Esdeveniments de la ciutat, Mireia Borrego, el regidor de Cultura i Joventut, Alexis Cubó, i la regidora d'Empresa, Turisme i Economia Local, Núria Cutxarero, van fer la lectura del manifest i diversos parlaments al Jardí Juli Garreta. Abans de començar els parlaments es va fer un minut de silenci en record de les víctimes del terratrèmol del Marroc i una intervenció d'un dels membres de la comunitat marroquina de Sant Feliu de Guíxols, Samir El Orsni. Carles Motes també va remarcar la importància de fer ús del català per mantenir la cultura i l'essència catalana.
I la nostra cultura també ens identifica com a poble. Fixeu-vos, llengua, cultura, i si som capaços de reivindicar els valors de democràcia i llibertat que sempre hem anhelat com a país, estem fent la definició del que som com a poble.
Finalment, el municipi va fer l'ofrena floral al bust del president Josep Irla a la Rambla de la Generalitat.
Anem cap a la capital de la comarca. Com es va viure la Diada a la Bisbal, Carla?
A la Bisbal, els actes de la Diada Nacional d'enguany varen començar el diumenge amb la tradicional marxa de torxes organitzada per Òmnium Cultural. La marxa va començar a la plaça del Castell i va acabar a la plaça de la Llibertat amb un manifest que va llegir la regidora de Cultura, Eva Rovira. El dia de la Diada va començar amb la lectura d'un manifest a les 11 del matí. Tot seguit, nit va haver-hi un mamut musical a càrrec del grup de punk Puncústic. Tots dos actes van ser organitzats per l'assemblea de la CUP de la Bisbal. Els actes de la Diada de la Bisbal van finalitzar a les 8 del vespre al Teatre Mundial amb un nou manifest i el concert del cor Carreres d'Agues. A més, durant tot el dia va haver-hi la popular Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, que enguany ha celebrat la seva 35a edició.
Coneguem com es va viure també des de Torroella l'Estartit i també des de Pals.
Com és tradició, els habitants de Torroella despertaven amb una vista espectacular del castell Montgrí engalonat amb la senyera. A les 12, la plaça 11 de setembre es va omplir per presenciar la lectura del manifest, acompanyada del cor Anselm Violo interpretant el cant dels segadors. També s'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes del terratrèmol del Marroc. A la tarda, la plaça de la Vila es va convertir en l'escenari d'una emocionant audició de sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí. La música tradicional catalana va omplir la plaça de grans i petits. D'altra banda, a l'Estartit, a 11:15, a la plaça dels Beatles, va tenir lloc la lectura del manifest en commemoració de la Diada. Seguidament es va gaudir d'un emotiu concert de cant amb les veus de l'Estartit. L'Ajuntament de Pals ha organitzat un any més la tradicional pujada al punt més alt del Carmany. Un cop arribats a dalt, cap a les 10, va començar la cerimònia de l'hissada de la senyera, acompanyada pel cant dels segadors. Tot seguit, esmorzar popular amb aforament limitat per a tots aquells que havien reservat prèviament. La commemoració de la Diada va culminar a 8:15 amb un concert gratuït de veneres i música catalana al pati de Calapruna, a càrrec del grup Port de Lluna, amb Mònica Mell cantant de Pals. Una jornada plena de cultura i passió catalana.
Ràpidament, ens queda repassar com va anar la Diada a Begú, a Platja d'Aro i a Calonge. Comencem per Begú.
A Begú, el programa d'actes va començar diumenge 10 de setembre amb una trobada a la plaça de la Vila poc abans de la mitjanit. Des d'aquest punt es va dur a terme la pujada al castell amb torxes i es va hissar la senyera. Acte seguit, els assistents van entonar el cant dels segadors i hi va haver pa de pessic i moscatell per a tots els presents. L'endemà, dilluns 11 de setembre, la Cobla Baix Empordà va oferir una audició de sardanes a la plaça de la Vila.
Castell d'Aro va celebrar la Diada juntament amb la seva festa major. A part de les activitats festives previstes, es va dur a terme com a acte institucional una ofrena floral a Lluís Companys amb un parlament de les autoritats a les 11 del matí a la plaça Lluís Companys, tot acompanyat per la música de la coral de la Vall d'Aro i la banda El Caliu.
Els actes institucionals a Calonge van arrencar diumenge 10 a les 10 de la nit amb el concert de sardanes a càrrec de la cobla de la ciutat de Girona al mirador de l'Espigó Costa Brava de Sant Antoni. Durant la Diada, l'11 de setembre, a 11:15 es va fer una ofrena floral al monument de Pau Casals, que es troba al pati d'armes del castell de Calonge, amb la presència de diversos membres del ple municipal.
Doncs al moment us hem fet una radiografia completíssima de com va anar aquest dia d'11 de setembre, aquesta Diada, a tot el Baix Empordà. Però tenim més notícies, 8:22. Vam lamentar un crim masclista, un feminicidi al Baix Empordà. Concretament, s'està investigant un home per la mort violenta de la seva parella a Palamós.
El passat 3 de setembre, agents dels Mossos d'Esquadra van ser requerits per adreçar-se a un domicili de Palamós on hi hauria una dona morta. En arribar al lloc van confirmar els fets. Les gestions posteriors d'investigació practicades van confirmar que es tractaria d'una mort violenta. La parella de la víctima, un home de 71 anys, va quedar investigat per la mort. Segons la CNN, el sospitós pateix una malaltia mental degenerativa, irreversible i avançada, cosa que li impedeix prestar declaració judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació.
I també en marxa una investigació, va començar fa uns 10 dies, però volíem explicar-vos avui al supermatí perquè és bastant cridaner de la situació en què ens trobem ara mateix. Un robatori, però no un robatori d'un gran producte, un producte molt valuós, si més no fins ara. perquè ha estat pujat i molt de preu. S'ha identificat un home que presumptament hauria robat un ampli ventall de productes d'oli d'oliva en un supermercat de la Bisbal.
Una patrulla d'agents del cos de Mossos d'Esquadra i de la policia local de la Bisbal d'Empordà va identificar un vehicle estacionat incorrectament a la sortida d'un supermercat de la ciutat. A dins del cotxe hi havia una gran quantitat de bosses plenes de productes, tot i que no hi havia cap individu. Al cap d'una estona va arribar un home de nacionalitat espanyola i no resident a la Bisbal, que va ser identificat i tenia diversos antecedents per furt. L'individu no tenia factura de compra, però va manifestar que venia de Lleida i els productes formaven part d'una compra col·lectiva entre altres persones. Els agents van procedir al comís dels productes i es va informar l'home que quedaria investigat per un presumpte delicte lleu de furt, tot i que no detingut. Així s'ha obert ara una investigació per detectar de quins supermercats provenien els productes.
I parlar realment de la situació econòmica al Baix Empordà implica obligatòriament parlar de l'habitatge. Un mercat totalment tensionat, amb molt poca disponibilitat de pisos per llogar. També a Palafrugell és un dels municipis més afectats. Aquestes són les conclusions de la diagnosi del Pla Local d'Habitatge que s'està fent en aquests moments i que avui té un dels esdeveniments més destacats en aquesta primera part del Pla Local d'Habitatge. Avui es fa una trobada popular, una trobada amb la ciutadania, sessions de treball, per intentar identificar també situacions relacionades amb l'habitatge que identifiqui la ciutadania. Per tant, avui a les 6 de la tarda, Can Genís de Palafrugell, tothom està convidat a aquesta sessió participativa per conèixer també la realitat del sector i també per conèixer les conclusions d'aquest Pla Local d'Habitatge, d'aquesta diagnosi. El document, aquest Pla Local d'Habitatge, identifica les possibilitats que té el municipi per crear habitatge públic i, de fet, la regidora de Benestar Social, Margarita Mauri, anima a participar en aquesta sessió oberta que s'organitza avui per aportar visions i idees. Ferran.
Segons les dades que recull la diagnosi, el preu de lloguer de mercat per un habitatge familiar està en aquests moments per sobre dels 700 euros de mitjana. I a més, no es troba res per menys de 500, tal com afirma Margarita Mauri en una entrevista a Ràdio Palafrugell. De fet, assegura que el problema principal és que no hi ha pràcticament oferta.
700 euros, però no trobes res per sota de 500, tampoc. O sigui, un habitatge d'una habitació, tampoc trobes per menys de 500. O sigui que, evidentment, hi ha molt, o sigui, la diagnosi ens diu, hi ha molt poc habitatge a disposició de lloguer.
N'hi ha a disposició?
No, és que no n'hi ha. Això és el que tu començava dient, és clar, no n'hi ha. Hi ha habitatge buit, hi ha habitatge ocupat, hi ha habitatge sense acabar, però no hi ha a disposició de les persones habitatge buit.
La fotografia de la situació de l'habitatge indica que hi ha 1.000 habitatges buits, dels quals 640 són al nucli de Palafrugell i una quarta part són de bancs. També hi ha 260 habitatges ocupats irregularment i afirma Mauri que és una ocupació crònica i on els residents també tenen risc.
260 habitatges a Palafrugell, ocupats irregularment i amb una ocupació crònica. Vol dir que són residents que també tenen risc de pèrdua d'habitatge, perquè si se surten d'aquest pis, tampoc tenen allò on anar, no?
Allò que diem d'ocupació per necessitat, no?
Per necessitat. Alguns, bueno, a veure, hi ha, evidentment, les màfies, les persones, sí, doncs, que no tenen escrúpols i que se'n beneficien d'aquesta necessitat, però, bueno, la realitat és aquesta.
Ara ve la diagnosi del pla, sí que indica per quines vies es podria incrementar el parc d'habitatge públic. Per exemple, hi ha 200 pisos a mig construir i el POUM indica que encara hi ha molts solars urbanitzables.
De fer aquesta donar aquesta resposta, tant d'habitatge, doncs, protegit, però també com habitatge per privat, no?
És a dir, que no és que sigui impossible.
No, tenim terreny, doncs, que vol dir que tot ha de ser urbanitzat? No, evidentment que no, per això hi ha, doncs, els plans, no sé, i hem de vetllar per l'ecosistema, hem de mirar que sigui sostenible.
Doncs aquesta és l'entrevista, aquest és el resum de l'entrevista que comentàvem amb la regidora Margarita Mauri. I ja ho solem fer quan comencem el supermatí, quan comença la temporada radiofònica al Baix Empordà i especialment, doncs, a les dues ràdios que fem aquest informatiu. Quan comença la temporada radiofònica, s'acaba, se sol acabar la temporada turística i, per tant, una de les primeres coses que fem sempre quan comencem el supermatí és fer balanç de com ha anat aquesta temporada turística. Avui ens acompanya la gerent del grup Costa Brava Centre, la Judit Lloberol. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem fer balanç d'aquesta temporada turística amb la Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, que també organitza aquest cap de setmana que ve la Fira del Vi de Catalunya i, per tant, també en parlarem en aquesta entrevista. Però per començar, si haguéssim de fer un titular de com ha anat aquesta temporada turística al Baix Empordà, a la Costa Brava Centre, quin seria?
Bé, fer un titular així curt és, es fa difícil de fer, però podríem dir que ha estat una temporada positiva i que s'ha treballat amb molt bon ritme.
Perquè ja, si parles amb algunes amb alguns professionals, sobretot de restaurants, hostaleria, diuen no ha estat el que hem viscut els últims anys, que va ser un superboom. Pot ser això?
Bé, si comparem respecte a l'any passat, sí que és cert que no s'ha arribat als nivells de l'any passat, també perquè és un any que no es pot comparar. Ja l'any passat ja no havia por, ja la gent començava a viatjar, però tot i així es quedava més al territori, més a la nostra zona, i aquest any no ha estat així. Tenim la sensació de que la gent ja ha viatjat, ha marxat a fora i, per tant, s'ha repartit molt més en el territori. Tot i així no podem dir que ha estat una mala temporada, tot el contrari. És cert que potser el juliol no s'han arribat als objectius que es volia arribar, sobretot el que és entre setmana, però tot i així hem fet un molt bon agost i aquest cap de setmana llarg de la Diada també s'ha treballat molt i molt bé.
Això vol dir, quan deia que no s'ha arribat als objectius, vol dir que no s'ha omplert, sobretot el juliol?
No, omplir-se sí, però segurament, si fem mitjana durant tot el juliol sí, però si en comptem en dies ha estat un juliol estrany. Segurament els establiments esperaven omplir més els restaurants i els allotjaments durant tot el mes, no? I no ha estat així. Hi ha hagut buits durant entre setmana, però tot i així si fem una valoració global i una mitjana, durant el mes de juliol podríem dir que s'ha fet un 85% d'ocupació, tenint en compte municipis de costa i municipis interior de la comarca.
Mm-hmm. Sí, perquè ja veus això, quan parles de... Precisament, doncs, pot ser un símptoma, no?, d'alguna cosa, que no s'hagi arribat a omplir. Una cosa que potser també és, no té per què ser negativa, perquè si ha estat una bona temporada no té per què ser negatiu, que potser ja no s'arribi a aquesta sobresaturació que potser ens indicaven temporades anteriors.
Sí, és el que dius. De fet, no ho hem d'agafar com algo negatiu, sinó com algo positiu i pensar, no?, que la temporada s'allargarà o aquests mesos que venen, no?, que aquest setembre que estem fent i octubre i novembre, que ja és la tendència dels últims anys, pugui haver una bona afluència de turisme i, per tant, no ho hem d'agafar com algo negatiu. I, a més, el que comentes tu, no?, que també hem de controlar una mica la sobresaturació del territori i estar segurs de que estem fent el que s'ha de fer en temes de sostenibilitat i que no puguem perjudicar el que és el territori.
Uh-huh. En tot cas, ens has dit el juliol sí que potser això, 85%, que no és un 100%, a l'agost la xifra sí que és del 100%?
Bé, a veure, aquí la majoria d'establiments són petits i de petites dimensions i, per tant, és més fàcil que omplin, no?, que un gran allotjament, que un gran càmping o que un gran hotel. No m'atreveixo a dir que hem arribat a un 100% d'ocupació perquè hi ha establiments que no han arribat. Per tant, un 90% d'ocupació al mes d'agost segur que s'ha fet i en afluència en restauració gairebé un 100.
Perquè també aquí potser també influeix les qüestions d'última hora. Jo, mira, com que tenia aquests inputs de si estava anant bé la cosa o no a nivell turístic, vaig provar de fer alguna reserva en algun restaurant destacat del Costa Brava Centre, en diversos restaurants, i és cert que hi havia disponibilitat una, dues setmanes abans, durant l'agost, amb unes dues setmanes vista, hi havia disponibilitat d'habitacions, que no sé si això és habitual, potser no és el que estàvem acostumats als últims anys de pandèmia, però abans sí que ho era, no ho sé.
Bé, el fet és que ja des de la pandèmia, això ja cada cop s'accentua més, és que la gent reserva l'últim moment, també molt pendent del temps, i per tant això fa, no?, que potser segurament podem trobar habitacions amb més dies de previsió. Però tot i així és el que et dic, com que són reserves d'últim moment, anul·lacions, però no hem de reservar, sí que no hem arribat a aquest 100%, hi ha hagut més moviment, no?, que els establiments també la gestió diària, això també complica molt, no?, perquè si hi ha anul·lacions després reserves o reserves d'últim moment fa difícil la gestió diària de l'establiment, i és per aquest motiu segurament que podríem trobar, no?, habitacions amb un temps més a curt termini, però tot i així és el que et comento, eh? Vull dir, s'han fet bones ocupacions i per tant estem contents del resultat d'aquest estiu.
Hem fet la valoració de xifres, però això què significa de cara al futur, aquesta, com, la forma com ha anat aquesta temporada? Com us imagineu que hagi d'evolucionar el sector turístic a partir d'aquí?
Bé, la sensació que tenim aquest any, i parlant amb molts empresaris, és que s'ha tornat com a normalitat, no?, en el sector abans de la pandèmia. Podríem comparar aquest any com un 2019, per exemple, que era la normalitat que teníem aquí. I, per tant, el que nosaltres, o l'esperança que tenim, o l'objectiu que tenim, i el que treballem per tots per això, és que la tendència sigui similar a la d'aquest any, que no hi hagi una massificació durant poc temps, que això perjudica molt el territori, i que es pugui allargar durant més temps, que això també fa que el personal tingui feina més fixa. Per tant, és una roda que jo crec que a poc, entre tots, hem d'anar treballant, i el que volem, no?, és encaminar-ho cap a aquest sentit.
L'increment de preus ha tingut incidència? Perquè, certament, jo perquè no vaig a hotels d'aquí, però sí que vaig a restaurants, i es nota. I de quina manera l'increment del preu?
Sí, de fet, ja l'any passat el tiquet mig en restauració i les habitacions i el que són parcel·les també de càmpings ja van augmentar. Sí que és cert que s'ha notat, no?, que la gent potser va més en peus de plom, no?, i potser no gasta tant com durant els mesos de la pandèmia, no?, que, com que va haver massa temps tancats, després a l'hora de sortir doncs la gent es va gastar allò que tenia estalviat. Aquesta sensació ja no la tenim, sí que és cert que la gent es mira més, tot i així, però s'ha treballat bé. I de moment no veiem que sigui perjudicial pel sector. Sí que és cert que la mitjana de pernoctacions han baixat, no? Segurament la gent, en comptes de fer vacances tan llargues, doncs s'ho repensa i en fan més curtes, també perquè es mou més pel territori, potser no fa estances tan llargues al mateix municipi, però tot i així, tot i l'augment de preus, que no només està pel client final, que sinó també han sigut costos per l'empresari, esperem que no sigui perjudicial pel sector a curt ni mig ni llarg termini.
Mm-hmm. Després, ara, la temporada turística, a nivell real, fins quan podem considerar que s'allarga? Fins quan hem desestacionalitzat?
A veure, a mi no m'agrada dir temporada, perquè sembla, sí que és cert, que aquí els mesos de pic d'estiu, juliol, agost, són, no?, des de Sant Joan, diguéssim, fins a Diades, quan es més treballa, no m'agrada dir que s'acaba. És a dir, si estem treballant perquè es pugui allargar, no?, aquest sector, que hi hagi activitat durant més mesos, que setembre i octubre, que ja és el que ve passant en els últims anys, que el temps acompanya i, per tant, setembre i octubre s'estan fent bons números. També tenim un tipus de turisme que potser no prefereix venir fora d'aquests mesos que fa més calor, no? Per exemple, tenim, parlant amb establiments, tenen moltes reserves de grups americans que fan cicloturisme. Per tant, també fer activitats fora aquests mesos, no?, que acompanyi a que vinguin més turistes internacionals i també nacionals, i poder-ho allargar. Els establiments comencen a tancar a partir de mitjans d'octubre, per tant, diríem que fins a octubre, principis de novembre, hi haurà activitat turística positiva.
I quan tancaran els establiments, això? Això m'agradaria que m'ampliés això. De moment, pot ser que s'estigui endarrerint el tancament generalitzat?
Bé, depèn també molt del temps. Recordo l'any passat que, com que va fer bon temps, hi havia establiments que van tancar més tard del que teníem previst, no?, per poder aprofitar almenys el que són caps de setmana, potser més a finals d'octubre ja no obrien tota la setmana, però sí que començaven a obrir el dijous, el divendres, fins al diumenge. Bueno, hi ha establiments que comencen a tancar a partir del 12 d'octubre i que aguanten fins a finals d'octubre, i establiments que no tanquen i tanquen potser més a gener. Per tant, tenim una miqueta de tot. Parlo d'allotjament, restauració, sí que aguanta obert més temps durant tot l'any.
Doncs això pel que fa a la temporada turística, això, l'època de més, no, si no li agrada el concepte de temporada turística, doncs l'època de més afluència de turisme, però aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, tenim a Palafrugell, a la plaça de Can Màrio, la 42a Fira del Vi Costa Brava, que comença divendres amb tallers gastronòmics, però vaja, sobretot la fira, el que és la fira, ja obre divendres a les 7 de la tarda, no?, si no m'equivoco.
Exacte. Exacte, fem la fira, hem tornat a Can Màrio, que l'any passat vam fer-ho a la bòbia de Palafrugell, perquè vam fer-ho mes de desembre. Es va intentar fer-ho fora de temporada, que diem, o de més afluència turística, però considerem que s'ha de tornar a l'estiu, perquè la gent té ganes més d'estar a l'exterior, i per tant hem tornat a la plaça de Can Màrio, comença aquest divendres i acaba el diumenge al migdia. Sí que hem canviat el que és la fira el diumenge, normalment ho fèiem al vespre, però el ser laborable l'endemà hem considerat fer-ho al migdia, com si fos, entre cometes, l'hora del vermut. Durant els 3 dies farem tallers en col·laboració amb la Diputació de Girona, amb Girona Excel·lent, i amb productes i productors del territori, i també tenim música en viu durant els 3 dies, per tant, hem animitat a aquesta fira i esperem que funcioni molt i molt bé.
Pel que fa al funcionament, imagino que dels tastos va amb tiquets i per tant aquí no cal reservar res, però suposo que sí que cal reservar els tallers, no?
Sí, els tallers cal reserva prèvia. De fet, els dos tallers que tenim dissabte ja estan tots venuts, per tant ja no hi ha places. I esperem en aquest principi de setmana poder també vendre tots els tiquets, diguéssim, pels altres tallers. Aquí s'ha de fer reserva prèvia, com deia, i llavors per venir a la fira hi ha una guixeta on s'ha de treure uns tiquets i pots fer degustacions de vi o escumosos, de formatges o d'elaboracions gastronòmiques del col·lectiu Cuina de l'Empordanès.
Això, aquests tres elements, vi, escumosos, però també formatge i elaboracions gastronòmiques, que això ja ho vam veure l'any passat i clar, combina molt bé.
Sí, exacte, també és una manera que la gent pugui estar més estona, no? I que no només pugui fer degustacions de vi o escumosa, sinó que hi hagi més varietat de producte.
Mm-hmm. Doncs això, com dèiem, serà a partir de divendres a les 7 de la tarda, de fet a les 5 ja, si no m'equivoco, ja hi ha tallers gastronòmics, a partir de les 7 de la tarda. La web on puguem trobar també les inscripcions per a aquests tallers gastronòmics?
Bueno, us podeu posar directament en contacte amb nosaltres o a través de l'Instagram Fira del Vi Costa Brava i donarem resposta ràpidament a qui faci reserves.
Fira del Vi Costa Brava, molt bé. Doncs Judit Lloberol, que és la gerent del grup Costa Brava Centre, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i que vagi molt bé aquest inici de curs, que segurament per molts establiments també és el moment d'una mica de relax. Gràcies, Judit Lloberol, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Parlem de tecnologia i d'oci digital i ens acompanya, doncs, com cada temporada, una temporada més, en Martí Seguer. Per tant, endavant amb la secció de tecnologia i oci digital. Vinga, doncs, continuem. Nova temporada del Supermatí, nova temporada amb en Martí Seguer, que ens portarà cada setmana notícies de tecnologia i d'oci digital. Martí Seguer, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què, com ha anat l'estiu?
Bé, sempre va bé l'estiu. I les vacances i totes aquestes coses, sempre van bé.
Hi ha un sinònim de la tornada de les vacances, sempre tornen els programes de ràdio, els nens tornen a l'escola... I Apple presenta un nou iPhone, que és el que sol passar cada setembre, no? I avui és el dia.
Avui és el dia, sí, avui és el dia que es presenta. Encara no en sabem res.
L'iPhone 15 ja és?
És l'iPhone 15,
L'iPhone 15.
No en sabem res oficialment, però tenim molts rumors que en parlen. I t'explico el que sabem fins
Vinga,
ara.
A veure.
Per exemple, sabem que els nous models s'assemblaran força als iPhones 14... però que els costats del darrere seran més arrodonits com perquè sigui més ergonòmic per agafar-los.
Vale, sí. Recordem que de l'iPhone 13 al 14 no hi va haver cap diferència.
Exacte.
Era el mateix mòbil pràcticament per fora.
Idènticament igual.
Ara aquí sí que hi hauria algun canvi.
Sí, aquí hi hauria algun canvi i és això, que l'iPhone 14, del 14 al 15, doncs tindríem aquests marcs arrodonits per la part de baix i el material sembla ser que seria de titani.
Mhm.
Més coses. El marc de la pantalla seria una mica més petit que el seu antecessor, per tant...
La part negra, no?
La part negra, sí. Per tant, més pantalla i menys marc. Que ja era molt poc,
sí,
però
sí. Encara serà menys.
En quant als colors, l'iPhone 15, els estàndards tindran una gamma de colors pastel, mentre que la gamma Pro serien colors foscos en tons de gris i blau marí. I s'abandona el color
daurat,
sí, que estava disponible des de la versió 6. Que, bueno.
O sigui, amb això entenc que faran com fins ara, no? Hi haurà l'iPhone 15 bàsic, que ja serà caríssim.
Sí,
perquè... No sé si tenim la previsió de preus, però després la repassem, si de cas, però segur que serà caríssim. L'iPhone 15 bàsic, el pelat, el bàsic, i després ja anirem al Plus, al Pro i al Pro Max, no?
Doncs suposo. Sí, seria això. Si tot va com ha d'anar, sí, seria així.
Que segurament, i això, bueno, ara repassarem les característiques, però ja comprar un iPhone nou, el bàsic, sí, moltes vegades té poc sentit, perquè les novetats, les màximes novetats, les coses xules venen a partir del model Pro.
Correcte.
Que potser això val 1.300 euros, després
sí,
ho repassem.
Sí, entre 1.300 i 1.500. No hi ha dades oficials, perquè, clar, com que encara no s'ha presentat, tampoc no, i hem de fer la conversió també a euros, perquè quan ho expliquin, ho explicaran amb dòlars. Mm. Per tant, bueno, però...
Quines són les novetats, això? Què tindrà de nou el nou iPhone?
Clar, fins ara t'he parlat de la part estètica, hem parlat de les mides, que seria d'entre 6 i 6,7 polzades. Fins aquí molt similar al 14. Mm-hmm. Però clar, què hi ha de nou a dintre d'ells, no? Mm-hmm. Perquè clar, del 13 al 14 hi va haver-hi molt poca cosa.
Molt poc.
Doncs del 14 al 15 hi haurà alguna cosa més.
Mm-hmm.
La principal cosa.
La principal.
I no és per iniciativa seva.
Val.
És per iniciativa de la Unió Europea.
És obligats, eh?
És obligats, tot i que en aquest es podien haver escapat, presentant-lo ara, s'hi podrien haver escapat, però ja han dit, escolta, anem-ho a fer.
Mm-hmm.
Anem-ho a fer perquè és d'aplicació el 2024. Per tant, ja mateix, perquè fins que presentin el següent, sí, potser no en podrien ni vendre.
Sí.
I quina és aquesta mesura? Doncs, què tindrà? Doncs l'USB-C. Així doncs, l'USB-C és el connector, on abans hi teníem el connector Lightning, el connector aquell tan famós.
El connector
d'Apple.
Tu tens Apple o tens un Samsung o tens un Android?
Correcte.
Tinc un Apple, merda, doncs no pots carregar.
Doncs ja no. Amb l'iPhone 15 ja podrem carregar qualsevol mòbil amb qualsevol carregador.
Els que tinguin aquest iPhone podran això. Sempre serà aquest que és més rodonet, aquest d'Android més rodonet.
Exacte.
Sí, que a mi això em fa por, perquè... aquests es trenquen més,
bueno,
que no els d'iPhone,
Això és el que diuen, això és el que diuen. Faltarà per veure aviam com queda la cosa.
Vale.
Tot i que Apple, ho he llegit així una mica rumore, que farà una versió de l'USB aquest, farà una versió com bàsica.
Pels 15 bàsics, sí,
pels 15 bàsics.
Això també ho he
dit. I en farà una versió d'alta velocitat i superguai, super no sé què. I
pels
super
15 Pro.
Ah, exactament. Sí. I adivina qui vendrà un cable normal et funcionarà amb el 15 Pro,
sí,
cap problema,
sí,
però com anirà bé realment? Doncs amb el seu cable.
Clar.
Perquè no volen deixar de vendre els seus cables, els seus carregadors, perquè no oblidem que això és un negoci.
Clar.
Vull dir, això dels accessoris, qui no es deixa el carregador a la tauleta de nit de l'hotel o no sé què, no sé quantos, vull dir, és el gran negoci, vull dir, el mòbil no te'l deixes, però els carregadors, els cables es trenquen, vull dir, és el gran negoci, perquè cada 3 mesos, cada 6 mesos, la gent està comprant cables, està comprant carregadors, bueno, l'iPhone dura 2-3 anys, però a la botiga hi acudeixes o hi vas a comprar accessoris, i els accessoris
són cars.
No sé com val un cable ara mateix d'iPhone de Lightning, però potser 20? 25?
L'oficial, sí.
Veus?
Sí. Sí. Clar, això vol dir, per tant, que tu, un USB-C que tinguis per casa et pot funcionar, però no anirà tan ràpid.
No anirà tot a pas.
S'ha de dir que el Lightning tampoc no és que anés gaire ràpid.
Bueno.
I moltes vegades aquest cable ja només serveix per carregar, i ni això, perquè hi ha molta gent que utilitza la càrrega inalàmbrica. Però,
sí,
bueno...
I mira, parlant de càrrega inalàmbrica,
sí,
la milloren en aquest, però no sabem si serà a tots,
sí, bueno,
o només en el Pro.
I allò de xips i coses així anirà més ràpid?
Sí, a veure, tot fa indicar que el xip és l'A17, això ja ho sabem, però promet més eficiència, però no necessàriament més potència. És a dir, serà més eficient, anirà més ràpid, a l'aparença anirà més ràpid, està més optimitzat, però no vol dir que sigui més potent, no vol dir que vagi més ràpid.
Vale.
O sigui, a l'aparència anirà més ràpid, però no necessàriament és una màquina més potent.
Vale. I el que interessa moltíssima gent, molta gent que ens està escoltant, és la càmera. Moltes vegades compres un iPhone per la càmera, precisament.
Sí, i sembla que portarà novetats destacades. No en sabem els detalls, però sí que sabem, per exemple, que hi ha uns nous components que està fabricant Sony i que podrien pujar la qualitat fins als 48 megapíxels a tota la gamma, a tota la gamma dels 15. Per tant, una millora notable a la càmera, i també es parla d'una estructura periscòpica que pot donar entre 5 i 6 augments de zoom òptic. Què vol dir? Doncs que fins ara el zoom era, tenies l'1, el 3 i el 10, però el 10...
Sí, però el 3 a partir de l'iPhone, o sigui, a partir dels Pros.
Sí.
Perquè doncs, jo tinc el bàsic i no...
Exacte, doncs això podríem veure-ho amb 5 o 6 augments en zoom
això
òptic.
Això és bastant, sí. Bastant top, eh?
Bastant top, sí, sí, sí.
És bastant increïble.
Allò, quan vols anar a gravar en Harry Styles i estàs a l'altra punta de,
clar.
Veient el concert, doncs...
Ho veus,
segurament...
Sí. Qui diu Harry Styles diu la Masovera Barbuda, però...
Bueno,
sí,
però la Masovera Barbuda potser...
Ho veus de més a prop.
Sí, sí. Bueno, doncs això... Segurament ho veurem més bé per l'iPhone que pels ulls. Ja.
Clar, segurament. Bueno, en tot cas, el que em fa la sensació per aquesta prep, per allò el que es va rumorejant, és que així com l'any passat, després de veure l'iPhone 14, vam dir, segurament no val la pena que et compris l'iPhone 14 i pots comprar-te un iPhone 13 que et sortirà molt millor de preu.
Sí, correcte.
Segurament això no passarà ara. Hi haurà un canvi ja no només... de qualitat i característiques, sinó el fet de tenir l'USB-C farà que els iPhones antics perdin,
sí.
Perdin molt i es quedin més antics que els que ja estaven i perdin valor.
Correcte. Ah, i també la bateria també augmenta. Han creat unes noves bateries que estan distribuïdes diferent, no ho tinc aquí escrit, però duraran més les bateries. I com que el xip també serà més optimitzat, segurament l'autonomia de l'iPhone doncs, serà molt major.
Jo t'he de dir que jo tinc l'iPhone 13 bàsic, estic de celebració perquè aquests dies fa un any que el tinc i he notat moltíssim la diferència amb un iPhone, amb qualsevol telèfon que havia tingut abans, eh?
Sí, sí.
Bàsicament havia tingut Androids i he notat moltíssim la diferència i és un iPhone 13 bàsic, per tant imagino que conforme vagin augmentant les característiques més bateria té i aquesta és una de les coses bàsiques per les quals ara mateix no em canviaria, no marxaria d'iPhone.
No marxaries d'iPhone,
no sé. Vale. Però què té Apple que són capaços de generar tota aquesta expectació al voltant d'un esdeveniment? I clar, tu la presentació del nou Samsung, a la gent els és igual, i avui doncs nosaltres en estem parlant i segur que molts informatius de ràdio n'estan parlant a aquesta hora i saben crear tot un esdeveniment al voltant d'aquest naixement d'un nou producte.
I sense estar dintre d'un gran esdeveniment com pot ser el mobile o com pot...
No, són el seu esdeveniment.
Van per lliures, sí, van per lliures i creen l'expectativa quan presenten l'iPhone i quan presenten qualsevol altre dispositiu,
Mac,
quan sí, presenten sí. El nou Mac o... Vull dir, la gran expectativa és l'iPhone, però vaja...
Sí,
sí. Sí.
I a banda que, bueno, no sé, després quan veus el nou iPhone a la botiga, sempre et pares a mirar-lo. Aviam, com és? A veure,
bueno, és que la zona d'exposició també és un tema de màrqueting molt ben cuidada. I que fa molt bé.
Bueno, total, que jo quan m'hagi de renovar el meu mòbil ja puc preparar diners perquè...
Prepara.
Perquè és que... presentació van pujar el preu l'any passat. Va ser molt impressionant el percentatge d'increment de preu dels iPhones 14, veurem aquest any el 15. Bueno, notícia disculpeu, notícia d'aquest estiu destacadíssim, hem vist perdre Twitter,
sí.
I hem passat a la X.
A la X.
A la X.
I no és una X per tancar-la, sinó és la nova.
Exacte. El nou... Hi ha molta gent que es confon, eh?
Sí, sí, veus una X i és tancar, no?
I no.
No és això. Doncs sí, tota una revolució d'Elon Musk des que va entrar. Fem una mica de memòria. El procés de compra es va iniciar l'abril del 2022. Acabat l'octubre de... Aquest octubre... Bueno, finals de l'octubre de l'any passat. L'operació que es va tancar per 44 milions de dòlars. Perdó, 44.000 milions
sí,
de dòlars.
44 milions de dòlars te'ls poso jo ara mateix.
Sí, home, i tant. Pues mira, 44.000 milions de dòlars. Quasi res.
Me sembla que això és el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat. Calculo que era menys, perquè eren 16.000 milions, diria. Ara sí. Vull dir que...
Bueno, pues mira, que vingui Elon Musk i que compri Catalunya. No sé. O l'Estat, o el que vulgui comprar. Bueno... En tot cas, números molt grossos. Això, el nou propietari va anunciar tres objectius. Buscava assolir a curt termini introduir algoritmes de codi obert, reduir els comptes falsos i afavorir la llibertat d'expressió. No sé si ben bé ho ha aconseguit d'així, d'aquesta manera.
Bueno, no sé, si vols repassem les novetats que hi ha hagut a Twitter, perdó, X, aquest estiu.
Sí.
I després jo t'explicaré per què crec que Twitter és un lloc millor que abans que el va comprar Elon Musk, sí. Això, aquest titular, destaca, eh? Crida l'atenció. Doncs jo crec que ara mateix Twitter, X, és un lloc millor que abans, que l'última vegada que vam parlar. Però explica'ns tu primer quines novetats
ha tingut. Bueno, algunes coses que han passat. Algunes coses que passaran. Ara potser sí. Canvies d'opinió amb aquesta que et diré. I és que el contingut que es comparteixi d'un enllaç d'una notícia eliminaran el titular i la breu descripció que l'acompanyava. Així, doncs, si comparteixes una notícia, doncs no apareixerà ni el titular ni...
Vale, jo això no em crec que ho faci.
No crec que ho faci.
Perquè d'això només ho ha anunciat ell a Twitter, a X, a la seva plataforma, sí. I jo no m'ho crec. Tampoc no em crec que faci el següent.
Que limitarà que algunes persones... bueno, que
que estarà prohibit bloquejar comptes,
exacte. Que estarà prohibit... Sí, i creus que això no passarà?
Això no passarà perquè ja ha sortit Apple, la botiga d'Apple o la botiga de Google, sí. Tenen com a obligació que qualsevol aplicació de xarxa social ha d'obligatòriament permetre bloquejar altres usuaris. Per tant, ja està.
Compliria les normatives de les Play Store i
per això.
D'Apple. Doncs veurem. I algunes altres coses que ha implementat en els últims mesos? Doncs el Twitter Blue i l'acomiadament de 3.000 persones que va fer el novembre del 2022.
Va. Jo crec que Twitter és un lloc millor des de fa uns mesos per una novetat molt destacada, que és els aclariments o les notes a peu de pàgina que poden fer els usuaris i que
sí.
Twitter valida. I què és això? Doncs són notes que apareixen a sota d'alguns tuits, sobretot tuits que siguin virals, i que remarquen, demostren si algun tuit està dient coses falses. Val? Jo ara mateix, imagina't que dic Martí Seguer, el que fa la secció de tecnologia al Supermatí, no en té ni idea perquè i m'invento qualsevol cosa. Doncs podria aparèixer una nota a sota en què usuaris diuen: ei, atenció, que en Martí Seguer porta molts anys parlant de tecnologia, la seva feina està relacionada, tatada, i per tot això sí que en sap. Per tant, aquest tuit és mentida. I això està comprovat per una sèrie de professionals que validen aquestes notes de la comunitat, que és com li diuen oficialment. I això està molt bé, perquè acaba amb qualsevol notícia falsa.
Clar.
I tots els usuaris, sense necessitat de fer clic en lloc, veuen a sota del tuit que està repartint fake news, veuen que allò és fals, i a més veuen l'explicació de per què és fals i poden tenir una sèrie de bibliografia, i a més és molt fàcil llegir-s'ho. Per tant, jo això ho valoro molt positivament i m'agrada més estar a Twitter ara mateix que no fa 3 mesos.
Bueno, molt bé.
Qui ens ho havia de dir,
Qui ens ho havia de dir,
Bueno, tu.
Ja ho ha aconseguit l'Elon Musk. Sí. Vull dir, ha passat una mica el sotrac.
Sí, tot això, aquest estiu que ha nascut Threads, que és el Twitter de Facebook, no? El Twitter de Meta, Instagram, però Europa encara no ha arribat.
Encara no ha arribat i veurem si s'implanta o Elon Musk, com que porta ja un temps aquí i la plataforma està
consolidada,
arrelada.
Jo crec que
es quedi.
Allò que semblava que havia de desaparèixer, de moment, jo crec que Twitter...
Sí, té temps de vida. S'ha tornat a posar forta i...
Sí, sí. Bueno, escolta, doncs...
Ho anirem veient, no?
Ho anirem veient, com que tenim tota la temporada per anar-ne parlant. La temporada passada va ser cada setmana hi havia alguna novetat de Twitter, ara X. Per cert, jo li segueixo dient Twitter,
Bueno, molta gent.
I al meu iPhone no penso actualitzar l'aplicació perquè vull que la icona de Twitter segueixi sent l'ocellet blau.
Bueno, a veure quin dia parlem i dius, ostres, ja no em funciona Twitter, m'he hagut
d'actualitzar a X.
Ja tinc la X.
Bueno, res, doncs Martí Seguer, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu.
Abans d'acabar el supermatí, però hem d'explicar un parell de notícies destacades abans de marxar. Per començar, que ha mort, i això ho vam saber ahir, ha mort el compositor Eduardo Rincón García, medalla del Montgrí 2022, compositor autodidacte de primer nivell, nascut a Santander el 1924 i convidada de Torroella, que va dedicar tota la seva vida a la passió per la música.
Obstinat a perseguir des de petit la seva vocació per la música, malgrat l'adversitat constant, ha composat i estrenat més de 36 obres de tots els gèneres i molts altres que han quedat inèdites. Amb obra pianística, vocal, sinfonies, trios, quartets de música de cambra, òperes i obres concertants amb diversos instruments, les obres d'aquest mestre de la música han estat interpretades al Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí en diverses edicions, on col·labora fidelment des del 1992 i fins a dia d'avui com a crític musical. Estimat per la seva sensibilitat ètica i estètica per la música, les seves composicions s'han interpretat a Torroella de Montgrí, Barcelona, Madrid, Cuenca, Santander, Bolonya, Leeds, Manchester, Praga, Budapest i Sant Petersburg, entre d'altres. Obstinat a perseguir des de petit la seva vocació per la música, malgrat l'adversitat constant, ha composat...
Tornem demà, que vagi molt bé.